els ajuntaments interessats puguen sol·licitar el servei, que serà de gestió municipal però finançat per la Diputació, tant en el relacionat amb la contractació del personal qualificat com en l'adquisició de mobiliari i material, amb una inversió de vora 280.000 euros. I repassem l'actualitat de municipis. Ens anem cap a Castelló, que mitjançant la regidoria de Salut Pública ha instal·lat dos parcs més a l'exterior i fitness del districte sud de la ciutat. En concret, es troben en la plaça Mar de Barets, a la zona Gran Via, i en la plaça del Tren, a la zona Censal. Aquests parcs se sumen a altres dos que se situen a la platja de la Pineda del Grau i en la ronda de circunvalació al nivell del parc de jocs tradicionals. La responsable de Salut Pública de la capital, Mari Rivera, ha explicat que aquesta acció s'enmarca dins del Pla Estratègic de Salut per a fomentar l'esport a l'aire lliure i dotar la ciutat de més zones saludables. I ens anem ara a Cabanules, que ha dut a terme diferents actuacions referents a la millora de l'accessibilitat de l'antic ajuntament. En concret, s'ha instal·lat un ascensor que permet l'accés a la primera planta i també s'ha remodelat l'entrada principal amb una rampa i una porta corredissa. L'alcalde de Nules i regidor de Policia Local i Seguretat, David García, explica que una de les preocupacions principals del govern és l'accessibilitat tant del municipi com dels edificis municipals, i de fet al llarg del mandat s'han dut a terme diferents actuacions enfocades a millorar aquest aspecte. Precisament un dels edificis amb més carències era l'antic ajuntament, que a hores d'ara es troba totalment condicionat perquè qualsevol persona pugui accedir sense cap tipus de problema. Aquesta actuació està dins del Pla d'Accessibilitat Municipal de Nules, en el qual s'incloguen altres millores com les realitzades al poliesportiu municipal o a l'edifici de l'antiga cambra agrària. I ens anem ara a Cava Almassora. El regidor de Joventut, Xavier Trenco, ha acompanyat els representants de l'associació Lluïssos d'Almassora en la presentació de la setzena pujada al campanar. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte i permetrà accedir a l'interior de la torre, així com conèixer la història de la màquina que activa el rellotge i la història de cadascuna de les quatre campanes. Com a al·licient per als visitants que s'atrevisquen a escalar i pujar als més de 40 metres d'altura del campanar, l'entitat ha convocat un concurs de fotografia. I ens quedem ja a la localitat. El portaveu de Ciutadans a Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat al bipartit la publicació de les despeses i costos dels serveis i activitats al web municipal perquè els veïns sapien en què es gasten Partit Socialista i Compromís fins a l'últim cèntim dels impostos. Avui dia, diu Vicent, el portal de transparència està transparent, que pràcticament ni es veu, i l'única cosa sobre la qual es vanagloria el bipartit quan li demanes més i millor informació és que tenen un diploma penjat en la paret d'alcaldia i que no som ningú per a donar-los lliçons, ha lamentat l'edil de Ciutadans. En aquest cas, Vicent assegura que estan d'acord en que cal respectar la llei de protecció de dades, que és una obvietat, però no podem, diu, consentir que això es convertisca en una barrera insuperable perquè altres consistoris del mateix signe polític ja ho han dut a terme, en referència a la tasca de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, en paraules del regidor de Ciutadans. I per la seva part, des del Partit Popular han alertat dels problemes de convivència que pot suposar el darrer canvi de criteri de l'alcalde José Menlló, que és referent al jardí de la coneguda com a Muntanyeta en un parc caní. L'alcalde, segons els populars, tot i anunciar que anava a reconvertir aquest parc en una gran zona verda de 5.000 metres quadrats, ha optat en un últim moment per crear una zona canina. Els populars, segons ha dit la regidora popular Marisa Mezquita, consideren que la creació de parcs canins pot ser positiva sempre, però en aquest cas la proximitat d'habitatges pot generar algunes molèsties. En aquest cas, Mezquita deia que considerem que convertir una zona verda que està rodejada d'habitatges en un parc caní generarà conflictes en la convivència de la zona. I des de l'equip de govern s'ha donat a conèixer que durant aquest mes de febrer, i coincidint amb la celebració de les festes fundacionals, l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner estrena una nova sintonia per avisar als espectadors que la funció o l'acte va a començar. L'autor de la sinfonia és Rafael Beltrán, fill predilecte, que ha composat per a l'ocasió dues peces breus de guitarra, la primera corresponent al primer avís a l'espectador de 6 segons de durada i l'última de 3 segons. La interpretació a la guitarra ha estat a càrrec d'Anna Archilés, una de les millors guitarres de la nostra terra a l'actualitat. I també el projecte Vilabot, que porta les noves tecnologies i el món de la robòtica als centres educatius de Vila-real, ja té el logotip per al concurs després de triar els millors dissenys entre més d'un centenar de propostes. La iniciativa, impulsada per Fundació Flors amb la implicació de l'Ajuntament, forma professors de diferents centres educatius que han sol·licitat i que, al torn, apliquen aquests coneixements a l'aula perquè els seus alumnes posteriorment puguen participar en el concurs d'àmbit provincial que se celebrarà a les instal·lacions de Fundació Flors el 17 d'abril. Els alumnes Noelia Mingol, de segon d'ESOB, i Felip Fornas, de quart d'ESOB, han estat respectivament finalista i guanyador del concurs per a triar el disseny guanyador que representarà el concurs de robòtica educativa. I avui també, des de l'equip de govern, el regidor de Territori, Emilio Viola, ha donat a conèixer alguns dels detalls de la reconversió i millora d'una de les zones industrials de la localitat, en aquest cas del vial que connecta la ciutat amb Onda. Ha destacat que s'inclouran nous col·lectors i també, per exemple, es remodelarà el servei de fibra òptica. Ho explicava el regidor Emilio Viola.
La millora i modernització del tram de la carretera d'Onda comprès entre la futura i immediata rotonda en la qual començarà la ronda sud-oest i el pont que salva l'AP7. Anem a col·locar dos col·lectors d'aigües pluvials que permetran controlar les inundacions. Anem a posar enllumenat en la part central de l'actual carretera. Anem a posar xarxa telefònica i farem l'obra civil per a posar en un futur la fibra òptica.
I fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una en 12 minuts, una pausa. De seguida obrim aquest espai de tradicions. Avui, tenint en compte que estem dins de les festes fundacionals de Vila-real, ens apropem a la mostra de cuina medieval que tindrà lloc el proper dimecres, el dia 20 de febrer.
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros 3,49. Desodorante Spray Axe 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
A la 92.2 de la freqüència modulada, Vila-real celebra el 745è aniversari de la Fundació de la Ciutat i ja des de fa uns quants anys és tradició que aquesta programació incloga la mostra de cuina medieval a càrrec de l'Associació Gastronòmica. Per això tenim el responsable d'aquesta entitat, Ximo Abril. Molt bon dia.
Bon dia.
I també ja, com és una tradició, el regidor de l'àrea, Santi Cortés. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs hi ha 16 edicions, que es diu Prompte, i quants llibres ja per a preparar? No sabem la biblioteca, Ximo, quants altres hores ja?
Ja perdut el compte. Ha perdut el compte ja dels llibres que tenim i del que hem vist i del que estem mirant. I ara, pues, claro, com la joventut de la Societat Gastronòmica està espentejant per darrere, pues hi ha la recepta original. Mm-hmm. Les receptes són originals perquè, o sigui, originals, menys en espècies, que no carreguen tant, però ja pensen altres decoracions i més bonico, i doncs pues, jo us dic, ja l'aneu fent. Que això també és bonico, que no sigueu que tots diuen, no, és que tu manes, no, jo no mane, manem tots. Jo el que passa és que quan me quidres tu, me quidreu, pues estic jo dispost de lo que siga, però són ells els que estan darrere espentejant i són els que, és que tal. I entonces els menús aportem ja 15 dies anem fent coses, anem preparant i ara un dia d'estos se farà la cata, perquè nosaltres fem la cata antes i provem les coses, encara que la gent diga que no, però nosaltres ho provem, inclús a vegades dos vegades, perquè digues, oh, pues no mos agrada, pues hem de canviar-ho. Pues ja fem la cata per això. Però llibres molts llibres i molts, i hores mirant coses perquè tots els anys pues, n'hi ha una cosa nova en damunt la taula, que és lo interessant.
I també, regidor, ha mirat vostè, realment hi ha molta història, no? Tot i que no sempre era fàcil que estiguera escrit ben escrit, no ho estàveu comentant perquè doncs, no estaven, no, les impremtes i era tot a mà, però sí que n'hi ha molta tradició de receptes.
Fixeu-vos que l'altre dia parlàvem de la Bíblia valenciana, que va ser la quarta en imprimir-se de tot el món. Vull dir, fixeu-vos que el segle d'or va ser molt daurat, el segle d'or valencià, i no som conscients. I igual que ell va ser un dels primers llibres impresos al món, un dels primers o dels receptaris més antics, precisament el tenim a València, perquè les recerques recents del professor Luis Cifuentes conclouen que precisament aquest llibre, el llibre de Sensoví, per les característiques lingüístiques i per altres raons també, molt probablement es va escriure així a València, i de fet la còpia més antiga del llibre de Sensoví, que és, com dic, un dels receptaris més antics del món, el conserva la Universitat de València. L'altra la conserva la Universitat de Barcelona, que té algunes divergències respecte al que tenim ací, però per les característiques és probablement el més antic el d'ací. Tan antic com que es va escriure el 1313. El 1313 estem parlant 39 anys només després de fundar-se la ciutat de Vila-real. La ciutat de Vila-real es va fundar al 1274. I és en este llibre i molts altres que, si vol també mostrar-los Ximo a les xarxes socials, doncs veureu que hi ha tota una documentació darrere, no és, vaig a dir que és medieval, me disfrace i no. Hi ha una documentació prenent com a partida el que, com he dit, el que es coneix com a llibre de Sensoví, que és anònim, no sabem molt bé qui el va escriure, però que apareixen ja entre les receptes que van inspirar després a altres receptaris més antics, com per exemple el llibre del Coc, que ja ens anem a principis del segle XVI. El llibre del Coc, ja sabreu que el Coc en valencià antic és el cuiner, però això són dos segles posteriors al llibre de Sensoví, i mentrestant els llibres de cuina i italiana, occitana, copien molt d'este primer llibre, d'este primer receptari valencià, que és el llibre de Sensoví. I a banda de la tradició de la cuina romana, que evidentment s'havia anat mantenint, i apareixen, per exemple, les maceracions en vinagre, que eren ben antigues, i al segle I apareix documentada alguna, no a missa nom, però que sabem que es feia aquesta maceració i que apareix també en el llibre de Sensoví. En el llibre de Sensoví apareixen molts plats fets en carn, en peix, en verdures, apareix la carn del porc, apareix la part del corder, l'encissam, els pèsols. És curiós que si els contem, una quarta part dels plats són peixos d'aigua salada propis del Mediterrani, no? Que això també ens situa una miqueta al lloc on estem. Probablement dessecats i coses així. També hi ha una part dedicada als menjars de Quaresma, perquè la religiositat en aquest moment era importantíssima, i ahí apareixen dolços en armela, en sucre i en mel, coses així que la religiositat permetia. Ja sabeu que la carn en principi per al catolicisme està prohibida sobretot els divendres, no? I que per tant no és que hi haguera austeritat, perquè una pasta d'armela realment és molt calòrica, però que hi havia una prohibició, igual que els musulmans tenen prohibició de menjar porc i altres coses, doncs de menjar carn en general, i per això probablement hi ha tanta abundància de peixos. Això també ens dona una miqueta una idea de la importància de la pesca en tot aquell segle, el segle XIV. Vegem que també que en este llibre estem parlant de com menjarien els vilarrealencs poc després de fundar la ciutat, perquè he dit que el llibre es va escriure 38 anys després, però el llibre recull una tradició culinària que ja estava. Vull dir, quan es fa un llibre és perquè això ja es menjava probablement els anys anteriors. No s'ho va inventar el cuiner, probablement va inventar alguna cosa, perquè cada cuiner té les seues variants, les seues receptes, però hi ha una base, no, que ja l'agafa de la tradició. L'escabeig apareix també ahí. De fet, és una paraula hispanoara, i fer les coses en escabeig, que ve de, com he dit, de vinagre, sic, i de ver, menjar. Això és una arrel persa i per tant l'escabeig apareix també ahir i és una cosa que si volem que les coses facin gust de medieval doncs ens podem anar a aquest llibre. Per tant, curiós també que aquests dos llibres ara s'han posat una miqueta de moda, però que a Vila-real ja es porta molts anys fent això, no? Ara fa poques setmanes s'han reeditat aquests dos llibres dels que estem parlant, el llibre de Sensoví i el llibre del Coc, però a Vila-real, Ximo i l'Associació Gastronòmica ja porten experimentant, reeditant, fent-nos viatjar en el paladar, no? A aquestes èpoques, a les èpoques en les que es va escriure el llibre de Sensoví i dos segles més tard el llibre del Coc. Curiós que el llibre de Sensoví, que és la forma abreujada, perquè en aquell temps feien títols així una miqueta llarg, es dia el llibre de totes maneres de potatges de menjar. I el llibre del Coc, no l'acabaré, però és el llibre de doctrina per a ben servir, de tallar i de l'art del Coc, so és de qualsevol manera potatges i salses compost per lo diligent mestre Robert del sereníssimo senyor don Fernando rei de Nàpols. I crec que té fins i tot títols més llargs, perquè feien títols així en aquell moment, com estem parlant del segle XVI. Ja, i això és el que podem tastar, no?, en este sopar medieval, entre altres coses.
En aquest cas, Ximo, més els vostres llibres de l'arte de cocina, perquè al final cuinar és també un art.
I un art difícil, un art difícil, perquè cada un tenim un paladar. Fent una nota dels llibres que estan parlant, després van ser unes reeditacions que es començaven hasta per el local de la cuina. O sigui, el llibre dia com tenia que ser una cuina i com tenia que ser el cuiner i com tenia que anar vestit i la limpieza, que entonces n'hi havia la que n'hi havia. Pues, jo recordo ara que diu hasta el techo, que el techo té que estar limpio. Perquè si no, si acaba algo, acaba el perol. Avui en dia el tenim limpio, perquè és que n'hi ha coses curioses. Estava el camarero, el mayordomo, el tastador, el veedor, que és el que provava la beguda, avui el tenim un altre nom, però més jo que ensenyava tot, des de despiece, tot. El llibre, t'agarraves el llibre i era un curs, era un màster de cuina, de tot, des que entraves per la part de la cuina fins que hi ha el menjar al comedor. I avui en dia un llibre de cuina és recet. I molta gent, claro, hi estan els programes de cuina que t'ho ensenyen tot, però entonces no sabien res. I una altra cosa, els llibres de cuina se van fer per rics, perquè són els que sabien llegir. Bueno, llegir del clero, claro. És els que sabien llegir, perquè la gent del carrer pocs sabien llegir. I jo també dic una cosa, molta diuen, no, és que és pobrets, dic, escolta'm, si jo treballé pel rei, soc el camarero o soc el que està a la cuina i veig que mengen tots en cullera, quan jo pleguem a casa, procuraré portar una cullera i que el meu fill menja en cullera, perquè el ric està menjant en cullera. O sigui, també és una cultura de principi, de dir, si jo veig que el número 1 està fent això, jo vull que el meu fill ho faci també. Però almenys depèn de que ho sàpiga fer-ho. Llavors també és una cultura en tot, en saber estar, en educació en la taula, cosa que avui en dia està perdent-se una miqueta, però és igual. Procurarem ensenyar a la gent una altra vegada perquè tingui aquestes cosetes d'estar en la taula. Una de les coses que em veu pensament ara, la servilleta la va reeditar Leonardo da Vinci, que tots diuen, gran pintor, gran escultor, també va ser mayordomo, va ser chambelán del Conde d'Esparza. Va entrar així en el Conde d'Esparza com a chambelán, com a jefe de tal, i ell va veure que ficaven el mantel i tots se torcaven les mans en el mantel, i el que va fer és tallar un mantel a trossos i va donar a cada un tros. Perquè jo m'embrutava les mans, però limpiava el costat perquè el culpable fos aquell. Entonces, hi ha cosetes en la història que és molt bonico. Els romanos no menjaven les mans, menjaven en cobert. Ja en una forqueta de dos puntes. No sé, hi ha mil coses que la gent està... Això de les pel·lícules, hi ha molta cultura en el cine, però m'ho ha fotut molt també en veure el que era. La gent portava el gabinet per menjar. No el gabinet que nosaltres coneguem ara, sinó la daga, el punyal que portaven damunt és el que menjaven. I la gent, la que et convidava, ficava la cullera, si tenia prou per tots. Per això n'hi ha molts datos que diu com era el meu plato, ve de la edat mitja, perquè tu i jo tenim tanta confiança que podem menjar el mateix plat, perquè plat és un dia per tots. Per cert, van avançar. Enguany n'hi ha un plat que ja s'ha fet, però anem una miqueta a millorar-lo, que és servir un guisau dins d'una fogueseta de pa. I està, està per això, per fer el dia siguent 14 o 15 quilòmetres de peu.
Aviso navegantes. Suposo que no demanareu a la gent, als assistents que vagin en la daga, però igual que dicen el mòbil, no? Com deies, els models a taula, no sabem si fareu ahir com un guardarropa de mòbils.
No, farem una cosa, ficarem els mòbils en un puesto i el que s'alça a tocar-lo paga el sopar. I abans s'ha acabat. I així no vull si no s'alça ningú.
Bueno, estaria malament, no? Però és això, ja que t'inspires en l'època medieval, que no tinguem disponibilitat de les tecnologies modernes.
Bé, entonces, ja recordo una cosa, que van llevar els punyals o dagues, es van obligar a llevar la punta, a fer los romos, a fer los... Perquè, claro, com se venien disputes en herència i demés, aprofitaven això per ficar al costat i pegar-hi la punxada al costat, i es van obligar a llevar les puntes per això, perquè per lo menos així podien evitar algo, però pel costat clavar-li-ho, pues sí, no, són coses, anècdotes que venen de la història, i això per què serà? Pues ahí tens una resposta.
I tot això als llibres de cuina, que estudieu receptes, però també, clar, suposant que n'hi ha històries, no, d'aquestes?
Sí, moltes, moltes, i ara recordo un llibre de cuina que el de l'escola hosteleria, que dins de les receptes n'hi ha anècdotes. Per exemple, el ja ho deia, a més serà una miqueta al cap, hi ha un compositor italià que li agradava molt el foie. Molt el foie, i tot el que menjava en foie. Rossini, tot el que Rossini porta foie. Tot, siga el que siga, porta foie, perquè a ell li agradava. Entonces va així de la recepta, o sea, ella on anava, postre, el que siga, ell feia de pato, sempre, foie, pa lo que fora, i tot el que Rossini porta foie. O sea, són coses, anècdotes, que sí. Me venen a mi al cervell. Este cervell que veuré un dia es pegarà un pedi avant.
Tanta informació és difícil, no? I per aquesta edició, Ximo, que heu preparat? A banda d'aquesta que ens has dit del guis dins de la fogaceta de pa, que més podrà tastar la gent?
O
no se pot dir?
Sí, ho estirem. Ho direm una miqueta.
Una miqueta, no tot encara.
Una miqueta, bueno, pues primer hi ha un pastís de peix, que estem buscant el que dia antes, o del vinagre, en el que feien del vinagre i tal, que ahir n'hi haurà de guanyar una miqueta d'algun vinagre. Bueno, vinagre, n'hi haurà agres, que és el raïm agre, que no sé si ho aconseguirem, però és igual, farem un símil, i inventarem una miqueta de suc de llima, farem agre i en seguida farem una miqueta de guarnició. Després anirà un peix, a part pues, la fruta i tot el davant, que això sempre no se toca, i després el conillet este, un peix en una miqueta de salseta, que també està molt bo, però no, és que no puc dir-ho tot, tampoc, és que si ho dius tot, al final la gent no té sorpresa. Després el conillet este, que s'ha de tenir la fogaceta, després un pastís, tampoc diré de què és, està de categoria. I després hi ha les que tenen nou, perquè si no hi ha les que tenen nou, la gent diu que no és el parc medieval. Les que tenen que és l'esquete Santa Teresa.
És el que també s'anomena cuina de subsistència o de reaprofitament, no? El pa que sobrava i tot això, i evidentment en temps medievals sempre es feia cuina de reaprofitament, però al màxim, vull dir, no és com ara que ho llancem tot, ho tirem tot a la basura, ara en aquell temps evidentment es reaprofitava tot.
I jo crec que si era alçar el cap d'una de les dones de l'època, mos mataria tot i se tornaria a morir. Com és possible que tingui un pa a la basura? Pues no, entonces tot va fer salsers, perquè se remullava en vinagre o en un caldo o tal, o xafaven el tenedor, o xafaven els batidors que feien de l'època, que eren de madera, de maretes de madera, això de ser oxidable, tot això, així que ho tenien, de madera, batien tot batudet i feien la salsa. I ahí n'hi ha mil possibilitats per fer coses. Per això dic que si una persona que li s'alçara el cap, mos diria de tot, perquè ho aprofitem tot això. Per això ve la ropa vieja del putxero i tot. Primer una cosa, després una altra, i al final, quan no traien res, feien una tortilla tal, o feien croquetes i a menjar, i s'aprofitava tot.
Així que aquesta és l'essència, no? Tant de bo ho tinguem mitjanament ara, no?
Jo crec que si fèiem el mateix d'antes, moltes famílies ahorrarien barbaritats de diners. Moltes barbaritats, perquè jo a vegades que n'hi ha huelgues de més, dic, si tenia que venir a 15 dies, no me moriria ningú de fam, perquè despenses plenes, congeladors plenes, neveres plenes. Però, claro, avui m'ha vellit mitjar això, entonces no li havia ningú res. Estava per al ple, omplien el plat de menjar i a treballar o a córrer, i això és el problema que avui en dia tenim. Problema ningú. Ojalà mos dure molts de mils d'anys, però és una de les coses que tenim que aprofitar més el que tenim més les neveres.
Per a acudir, Ximo, com pot fer la gent? Perquè encara falta una setmaneta, suposem que n'hi haurà places.
Sí, places n'hi ha, però tampoc n'hi ha massa, perquè el local Cal Dimoni és limitat i no podem estirar-lo, que avui dia no podem estirar-lo, però tot el que tingui interès o toca el Birbar o el Dimoni directament, que en els cartells està el número de telèfon, i a part, pues, avui dia en internet això en un moment se localitza en seguida. Toquen que Lilian i José s'atendran de categoria com altres a Birbar, o a Emili, o sea, Emilio, el d'Emili o el Miso o a les pizzeries, a la Vinci o a la Lúxula, no n'hi ha cap problema, que toquen allí i es informaran en seguida. Però per reservar que toquen el Cal Dimoni, que ja en seguida Lilian vos apuntarà i a disfrutar d'aquesta nit.
Aleshores, sorpresa, no? Encara que algú hagi assistit a més d'una mostra de cuina medieval, es sorprendran en la proposta. Les llesquetes són les llesquetes, això no es toca, no? Però diré que sorpreses hi hauran.
Sí, sorpreses sempre n'hi ha, perquè saps que nosaltres procurem que se vagin no fer els mateixos plats. O sigui, anar fent, i saps que n'hi ha molts, pas que a vegades diuen, no, este és molt paregut, sí, però no. Encara que de presència sigui igual, però no és igual en espècies, en muntar-lo, en fer, pues anem, encara que sigui cuina, entonces anem modernitzant una miqueta, i no se menja les mans.
Borrinos.
No, que molta gent diu, no, és que menja... No, que és el menjar i avant, lo de més és tot, servilletes, un restaurant, com Déu mana.
Regidor, suposem que, clar, no se pot més que recolzar, no?, amb aquesta il·lusió que tenen per apropar-nos a la cuina medieval.
La veritat que sí, en el context de les festes fundacionals, doncs és un moment molt adequat. A banda, ja sabeu que enguany hem fet un programa bastant complet, no?, que hi ha de tot. Hi ha una exposició molt xula, així a la Casa Museu dels Mundina, hi ha també en la Ruta de la Tapa, hi ha, per descomptat, també... el sopar medieval, per a reclamar aquests arrels històrics, perquè, clar, no tot és simplement història de llegir, de veure o de reconèixer arquitectura o pintura. A vegades també que està la part culinària, està la part de la cuina, no? I ahí també jo crec que és molt important la feina, la tasca que fa l'Associació Gastronòmica, que de manera especial es fa present el dia de la Fundació del Poble, que enguany coincidís que fem el sopar el mateix dia dels 745 anys de la Fundació de la Ciutat, però que la resta de l'any també estan cuinant i treballant, i evidentment Vila-real és per tant un bon lloc per a tastar tot això que m'està comentant i molt més.
Doncs esperem que siga un èxit. Ximo, digues.
No, és que n'hi ha, ara recordo una recepta del sensubit que és molt curiosa i molt bonica, i de l'època, que diu, en una olla de fam ficaràs grasa de vaca, perquè tots els cerdos estava, i l'oli no, grasa de vaca, diverses viandes, llegums variades, lo cobraràs i lo menjaràs. Vol dir, no, però fica el que tingues de menjar.
A córrer.
O sea, que mira quina resa tan més senzilla de fer. O sea, que és el que tenien entonces. No n'hi ha neveres, no n'hi ha res, tenien coves per guardar el que tenien. I va plegar un moment que n'hi ha per menjar, doncs el que tenim, fiquem del perol, ho cobrem i ja està. Mira quines receptes tenia a l'època.
Home, això vols dir als cuiners tota la llibertat del món.
Home, per això, entonces. I les pensa buida, que és el que se pensava entonces. Que entonces saps que no n'hi ha quasi res i, home, hasta els cuiners no cobraren. El cuiner del rei, jo tinc un paràfo, com diu, el llegirem, que li diu que encara que no ha cobrat tota la vida, ell va jubilar-se, que és molt vell, i el fill que està ajudant-lo, que per lo menos se cobre algo. Però és igual, ja s'encarreguen ells de cobrar també, dia 1. Dia 1 dels proveedors, una miqueta, si una miqueta allà, sempre n'hi ha algo.
Doncs molta història també darrere d'aquesta mostra de cuina medieval, que és sopar, ximo, que vaig molt bé, que també vosaltres, tot i que serà una nit també de molta feina, doncs que ho passeu molt bé.
Bueno, hi ha que dir també que el preu són 25 euros, com ja fa molts anys, gràcies als regidors, que mos apoyen en tot una miqueta, si no mos se n'anirien de preu, perquè la gent vingui i disfruti a un preu molt raonable.
Doncs esperem que així siga. Ximo, moltíssimes gràcies i parlem pront, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I també, regidor, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres parlem amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, en aquest espai de l'alcalde t'escolta, contestant a totes aquestes preguntes que vosaltres li feu a través de xarxes socials, a través de WhatsApp, a través també de correu electrònic i totes les vies possibles. Doncs anem a començar amb l'alcalde. Bon dia.
Molt bon dia.
Anem a començar amb Alfonso, que diu: des de que han canviat d'empresa que fa les activitats a les piscines cobertes, les classes deixen molt que desitjar. Poden fer algo per a canviar-ho?
Bueno, estem estudiant a veure què és el que podem fer. Nosaltres vam produir un canvi en Vila-real molt important en 2011, quan vam entrar a governar, que era comptar en les nostres empreses locals, en els gimnasios, a través de convenis en ells. I bueno, pues el senyor Rajoy, antes d'anar-se'n del govern, ens va deixar una perla, que és la llei de contrats famosa, que hem parlat moltes vegades en este programa i que saben molt bé els més de 400 proveïdors i empreses que treballen per l'Ajuntament de Vila-real. El problemón que tenim actualment per a poder-los contratar d'una manera normal, des de la proximitat, en xiquetes quantitats, perquè és de lo que estem parlant, no de grans contrats. La qüestió és que la llei ens obliga en moltes ocasions, nosaltres intentem buscar solucions, a traure a concurs les coses. I venen empreses de 700 quilòmetres de distància, de 800 quilòmetres de distància, fan uns preus molt baratos, se ho queden i després tenim estos problemes perquè els usuaris volen veure aquells monitors en els que se trobaven còmodos, que tenien confiança, que coneixien. No vaig a deixar de reconèixer que ens està passant en alguns casos. Evidentment és molt difícil i ens podríem arriesgar nosaltres si no farem les coses bé a que ens poguem tindre responsabilitats, però li tinc que dir que dins de les possibilitats que tenim quan detectem aquestes deficiències d'anar millorant els serveis, i també és veritat que alguna d'aquestes empreses que s'han quedat en els concursos estan fent-nos cas i estan optant per contratar també elles i subcontratar, sí, que la llei ho permetís a empreses del poble perquè siguin estos monitors els que donen les classes, pues anem a treballar per a fer el que puguem, no? Jo estic lluitant, estic en una comissió de treball en Madrid per intentar canviar esta llei que està en vigor des del mes de març d'enguany, que ens està amargant la vida per tots els puestos, que està fent-ho molt més lento, que al final di al Partit Popular i al senyor Rajoy que era una llei per afavorir les pimes, la xicoteta i mitjana empresa, i és mentira, se ho estan quedant les més grans, quasi tots els contrats. Per tant, com sempre fa la dreta quan governa, jo vull donar un missatge molt clar a la gent. I bueno, pues el problema que tenim és que, si bé jo li he influït molt al meu partit i al president Pedro Sánchez per a aquesta llei se canvi quan antes, pues bueno, ja saben el que està passant ahir i avui en el Parlament. No tenim majoria, està tot bloquejat, sí, i les coses pues estan com estan. Hasta que no hi hagi eleccions i això se dona alguna solució per fi i este país entre en un poc d'estabilitat alguna vegada, tindrem moltes dificultats. Però, des de luego, gràcies a Alfonso per aquesta apreciació, ens consta que n'hi ha queixes i estem intentant gestionar-les de la millor manera possible, no? Però hem de complir la llei.
Doncs continuem amb Luisa. Diuen que la gent hem d'embrutar menys, però per exemple en la zona de les Corts Valencianes falten papereres. Si demanen, donen opcions.
Sí, clar que sí, és a dir, per descomptat que quan tenim una queixa d'algun grup i d'alguna associació de veïns, d'alguns veïns inclús puntualment, a través de totes les possibilitats que tenen de ficar-se en contacte amb l'Ajuntament, nosaltres instal·lem papeleres. Ara mateix estem fent un canvi de les antigues, aquestes grises de tapa verda, per unes negres més resistents i de més capacitat, i ne tenim, l'empresa té papeleres d'estes, nosaltres per tant tenim a còpio, i bueno, pues pegarem una mira en la zona de Corts Valencianes, però sí que demanaria, especialment, com sempre dic, sí, està bé, no tinc cap problema, per això faig este programa i escolte a la gent, però per a que no tinguin que esperar a que l'alcalde en un moment determinat vinga, no?, en un programa i anote aquestes coses i les passe al regidor, que ho faré immediatament, com així no fem, pues que se mos faci la queixa formalment a l'Ajuntament a través de la web, a través del telèfon dels serveis públics, de qualsevol manera que té la gent de poder entrar, perquè nosaltres, bueno, jo suposo que n'hi hauran errors, evidentment, però normalment sí que fem cas quan se mos demana algo i les podem ficar les papeleres sense cap problema.
Doncs farà uns dies Gemma García Llorenç li feia una pregunta i per transparència anem a llegir un comentari que ens deixava en Facebook perquè volem que n'hi hagi totalment transparència. Crec que igual que se revisen les preguntes per si hi ha falta de respecte, quan el senyor Benlloc contesta de manera impresentable i insultant, se li deuria llamar l'atenció, perquè no és més que ningú.
Pues no, en absolut no soc més que ningú, però Gemma té que saber que les noves tecnologies ens han empoderat d'una manera a tot el món en el qual ja no només podem criticar algú. Jo sé que en el meu sou i en el meu càrrec està que me critiquen, heu vist totes les dies que, no, que la meva vida familiar, la meva vida personal i tot siga algo públic. Jo ho entenc i m'he presentat sabent que això és aixina, però el que no puc tolerar és que se mentisca. A més, quan és pública la mentira i quan el perfil o la persona que diu aquestes mentires d'algo que a mi me dol moltíssim, que és d'acusar-me de ser un censurador de la informació, manipulador i utilització dels diners públics només per aixir jo en la foto i evitar que l'oposició isca i que el senyor Folgado pugui explicar el seu programa i el que pensa sobre el poble, pues això me fa molt de mal, no? Perquè això sí que me pareix una falta de respecte absoluta i un insult, no? Perquè tot el món en este poble sap molt bé el que ha passat en esta ciutat, sap molt bé Pasqual Batalla en Pas Descanse, Maria Gràcia Molés i els meus companys que estàvem en aquest ajuntament, el que vivíem en Folgado i en el Partit Popular, de com ens apartaven les càmeres quan anàvem nosaltres a parlar perquè no poguérem gravar res i eixir, com els plenos municipals no se podien veure en la tele pública perquè prohibien que se poguérem emitir, o com jo una vegada en diners nostres propis desconsejats van ficar 100 euros cada un i vam anar a la televisió de Vila-real a intentar que se fera un pleno sobre l'estat de la ciutat i els senyors del Partit Popular, en els quals en ese govern estava el senyor Folgado, va amenaçar a la televisió local, jo ho dic públicament, perquè ells ho han contat en mil ocasions i ho vam dir públicament, per a que si se pleno i sia, i no estem parlant d'una entrevista amb mi que jo puc contar el que me dóna la gana, estem parlant d'un pleno en el que tots se poden defendre i que damunt l'alcalde té les preferències dins de la llei i de les seues prerrogatives per a fer-te callar, etc. Ni això volien que se vera. Aleshores, en el que hem viscut en este poble, del sequestro d'este ajuntament per part d'un partit com és el Partit Popular, jo esta pregunta o esta qüestió set anys i mig no me l'havien dita mai ningú veí o veïna de Vila-real, mai, esta qüestió, i m'apara molta gent, i me diu moltes coses, i moltes coses que fem malament. Fa un moment vinc d'almorzar amb mon pare i ma mare i no han parat tot el bar sencer de dir-me coses en la taula, dels camins rurals, d'ací allà, i fem moltes coses malament perquè prenem moltes decisions cada dia, perquè no només tenim que gestionar el present, sinó que mos toca estar arreglant empastres, que ne queden molts per arreglar del Partit Popular. A mi no me molesta que me critiquen una dona dia, no vindrà més a almorzar perquè l'hem tornat loco, no? I si la de broma i tal, jo li dia, no, senyora, és la meva faena, no me molesta, però lo que sí que me molesta és que una persona que sap que està mentint, no, de forma pública, no? Perquè després jo, evidentment, com no m'ho havia dit mai ningú, i l'únic que ho diu és el Partit Popular per intentar confundir i manipular, però tot el món sap el que ells fan i el que va passar així, i com jo ara he anat menys vegades a la tele que ells, o poden escriure al diari que jo no podia escriure, o poden tindre el crònica una fulla que ells no podien tindre, o els gravem les rodes de premsa amb diners de tots i els donem el CD perquè el publiquen on vulguin, o els donem uns diners de grup que se poden gastar en el que es dona la gana, o fan ese minut de mentires continuat, que no van contra l'Ajuntament de Vila-real ni contra el PSOE, van contra Benlló contínuament en mentires, que si m'has faltat la porta de ma casa, o coses aixina, no? Com és continua esa mentira? Jo he entrat a veure Gemma, que diu, claro, i quan veus que Gemma, que jo no la conec personalment, és una xica que tot el que fa Folgado li pareix fantàstic, que tot el que fa el PP és fantàstic, que no mira re, vamos, que té una absoluta vamos, que és un hooligan absolut del Partit Popular, que me pareix molt bé. Si a mi no me pareix mal, n'hi ha molts hooligans també del meu partit, etc. Però, claro, quina credibilitat tens després per entrar a un programa i dir-li a l'alcalde, no preguntar-li com s'invertissin els diners de la comunicació, que jo li haguera explicat, sinó, no li pareix a vostè una vergonya o una cosa així, va dir i tal, que només gastes diners públics per dir vostè? Home, doncs pues anem a veure, Gemma, què esperes que te contesten? Això és una falta de respecte. El que tens que mirar molt bé és que si te creus el que te diuen els del Partit Popular, tens un problema molt greu, perquè ningú més del poble se ho creu, més que el Partit Popular i quatre més, val? Perquè no és veritat, objectivament se pot demostrar que és mentira, que ells tenen tot l'espai que volen, no? I si finalment el que estàs fent és pues col·laborar en el senyor Folgado, pues entendràs que si te fiques a la palestra política a ser una militant del Partit Popular, com pareix que ho eres contínuament en el teu Facebook, etc., perquè és públic, no l'amagues i ho fas davant de tots, pues entendràs que jo no te falte ningú respecte si me defenc, val, en algo que considere i que puc acreditar que estàs mentint.
Doncs després d'aquesta aclaració continuem. Jordi Molés diu: per què s'ha llevat el cartel reivindicatiu de la plataforma per la dignitat del llauraor? És una falta de respecte al llauraor.
No, tampoc m'agrada que se facin aquestes afirmacions, Jordi, d'aquestes maneres. És a dir, anem a veure. Nosaltres sempre, este ajuntament, des de que sóc alcalde, vaig tindre molt clar que no era un ajuntament sequestrat per ningú partit polític. N'hi ha ajuntaments que les majories que n'hi ha en un moment determinat fiquen al balcó el que creuen convenient ells dins de la seva línia política, encara que altres partits que també representen els ciutadans de Vila-real no estiguen d'acord. Si a l'avort o no a l'avort, o si a no sé què. Este ajuntament, jo vaig dir que s'havia acabat esta història. Recorden que se penjava en el balcó lo de agua para todos en el Partit Popular i totes aquestes coses que nosaltres no estàvem d'acord. I a ells es donava igual. El senyor Folgado penjava el que donava la gana en el balcó. Però quan vam arribar a governar és un altre dels canvis que vam produir. L'Ajuntament és del poble, és Cala Vila, no és meu, ni és del Partit Socialista, ni de Compromís, ni de ningú partit. Val? Aleshores, el que fem és el consens. Se parla en junta de portaveus què és el que se fica en aquest balcó. I el que n'hi ha consens que estem tots d'acord se fica. Per no omplir tot el balcó de lletreros per tots els costats, van pactar en la Caixa Rural i en la cooperativa que els fem nosaltres i se'ls pagàvem dos lletreros grans del preu justos per la taronja i la dignitat del llaurador, i el tenem penjat en Caixa Rural i en la cooperativa, que se'ls van donar. I este d'ací, com ara era el dia del càncer infantil, doncs hem penjat el del càncer infantil. I immediatament, quan passen aquests dos dies de celebració de lo del càncer infantil, immediatament anem a tornar a penjar-lo. És a dir, hem fet mocions, tenim un absolut recolzament al llaurador sense cap tipus de problema. Aleshores, escolte, si ho hem fet mal i a lo millor n'hi ha que penjar tots els lletreros que faig a falta en el balcó de punta a punta, doncs ho hem fet mal tots els partits que representem al poble de Vila-real en estos moments. Trasladaré la queixa de Jordi a la Junta de Portaveus i que li ho dic sincerament, i a lo millor no haguera fet falta llevar el dels llauradors. Igual té raó, no ho sé, però li dic que jo no sol participar en aquestes decisions, presidís la Junta de Portaveus, sol substituir-me Xavi Ochando, el tinent d'alcalde, o Sílvia Gómez, i ells van acordar en tots ells que se retiraven en aquests moments i se ficava el del càncer infantil, però sense que vulgui dir que l'Ajuntament ja ha deixat de recolzar i s'ha queixat, no? Senzillament suposa que per donar-li més visibilitat al del càncer infantil en aquest punt que s'estava fent algun tipus d'activitat, suposa, eh?
Continuem amb Núria Arnal, diu: pues si l'alcalde m'escolta o llig, dir-li, tant jo com el de veïnat, que estem molt desacord en que es col·loqui un pipicanal jardí o muntanyeta del carrer Joanot Martorell, al costat de les piscines i del parc. Es va cometre en el seu dia que ho rehabilitarien com a parc més gran per a xiquets i ens col·loquen un perrum de bactèries, insalubritat, brutícia i olors. Molt mal.
Bueno, Núria, anem a veure, n'hi ha diversos exemples en la ciutat que hem aplicat esta tècnica, com per exemple en el parc del Jardí del Pilar, que te convida que vagis a veure'l. Els veïns de l'associació de veïns estem en contacte permanent i estan encantats, la gent que l'utilitza està encantant, no tenim ninguna queixa, no n'hi ha perrum, ni bactèries, ni salubritat, ni les coses que dius, perquè evidentment la millor manera de que això no siga aixina, això és el que passa en aquests moments en els parques que no tenim controlats i no tenim una zona acotada per a que ahir els gossos puguen estar i que quan vaig a la policia puguem multar aquells que no estiguen ahir dins, val? I això és el tema, doncs tenim que ficar unes certes normes, i jo entenc que a un li poden agradar els gossos, no li poden agradar, però vivim en una ciutat i tenim que conviure tots. Estem en una primera fase, anem a fer moltes més coses. Si s'ha fet una zona acota per als gossos allí és perquè hem tingut també sol·licituds de molts veïns, que ens demanaven que això fos aixina. Bueno, jo l'únic que li puc dir a Núria és, li assegure que no va haver queixes des del punt de vista de la salubritat, perquè en el moment en què ho declarem un xicotet parque caní, té totes les condicions necessàries, els treballadors de la neteja van totes les dies i el deixen en condicions, etc. No? Però des de luego també li dic una cosa, si ens enganyem perquè l'espai és poc adequat per a l'espai que n'hi ha encara, que n'hi ha que fer molta feina encara de llevar molta terra i val molts diners, i anem poquet a poquet, i ara hem fet la primera fase. I finalment generem alguna molèstia, ja li ho he transmitit al regidor, és una espècie de programa pilot, anem a provar, anem a veure si controlem d'aquesta manera els gossos, que només m'agradaria dir-li a Núria que suposa que si viu per allí també veurà com està la sèquia i la quantitat de queixes que tinc de les cagueres en la sèquia, en tot aquest trosset on està la peluqueria de Glòria, sí. I tot això d'ahir i tal, per part de l'associació de veïns, etc. És a dir, estem sempre queixant-nos de la merda dels gossos, de que la gent tal i qual, i ara quan fem des de l'Ajuntament, que és el primer Ajuntament que ha creat parques canins, que ens van bé en algunes zones i hem lograt controlar aquest tema, que és un problema en lo dels gossos, sí. Pues resulta que li diem que la gent que tinga gos ahí se'n tinga que anar allà al Mercadona, a l'altra punta, dur el gos. No el duran, se clavaran des de la muntanyeta com se clavaven. Actualment sí que era un merder perquè ara m'ho han dit els funcionaris i m'ho ha dit la gent que està treballant allí, el que han trobat allí. És a dir, jo era un pisaero i un caguero de gossos, tota la muntanyeta. Sí. L'únic que anem a fer és a reordenar-lo un poquet, i de veritat, tenim una filosofia en aquest govern que si alguna cosa veiem que ens equivoquem, no costa res llevar la valla i deixar-ho en condicions i arreglar-lo, no? I ho ficaríem un altre lloc, ho hem fet en aquell parc que ara és el programa Naturalment de la Eixida de Vila-real. Per tant, que no tinga ningú problema, Núria, en què se fa pa bé, i anem a intentar que les coses vagin bé i que n'hi ha gent també que m'ho ha demanat.
Doncs continuem amb Vicent. Diu, ja se sap quan estarà llest l'aulari d'infantil del Carlos Artou?
Bueno, doncs estem a treballar en el tema de l'aulari del Carlos Artou, en el tema de la llei de contractes, no? Vull dir en primer lloc que estem molt d'enhorabona a la ciutat, que era una reivindicació històrica de fa moltíssims anys, que vam patir molt per a poder tindre solucions, que este ajuntament va donar la cara i este alcalde va pagar dels diners del poble de Vila-real unes aules prefabricades perquè els pares i l'AMPA i Sina me ho van demanar, malgrat tot lo criticat que hem estat, perquè l'altra solució que donava el Partit Popular quan governava en la Generalitat de 2011 a 2015 i vam tindre que llevar els xiquets de l'antiga Panderola i de l'escola infantil aquella, era enviar-los a altres escoles, a Concepción Arenal, sí, a José Soriano, en un autobús de matí separant a germans, etcètera, etcètera, i jo vaig donar la cara i vam assumir des del poble, perquè Conselleria no va voler assumir-ho, les aules prefabricades. Hem lluitat i hem aconseguit que un compromís que el president Ximo Puig va fer a este poble junt a la Ronda Suroest, les dos grans infraestructures que ell se va comprometre en les eleccions anteriors, en 2015, siguen una realitat de licitació i de tindre diners ja consignats. Tant la Ronda Suroest està en marxa i s'han presentat 15 empreses, com esta del Carles Artou, que suposa 1,7 milions d'euros i que s'han presentat 8 empreses. És el que ens diuen, ja s'ha acabat el pla de presentació, estan obrint els sobres, crec que s'ha obert ja el primer sobre. Ens diuen que si tot va bé i no n'hi ha 1.000 recursos per part d'empreses que se consideren que han fet una millor oferta que l'altra i tot el que estem vivint en esta llei absurda que ens torna locos, si tot va bé i esperem que així no siga i se resolguen els recursos, dins d'aquest quatrimestre, a lo millor en el mes d'abril, podrien començar les obres allí, damunt, d'una manera molt interessant, perquè anem a mantindre les aules i com va construir-se el col·legi en un espai, en un solar que n'hi ha obert, en el pati,
sí,
mos permetís perfectament mantindre l'activitat dels xiquets sense necessitat de que tinguem que reubicar-los, etcètera. Per tant, anem a tindre escola. Me fa molta il·lusió esta escola perquè he lluitat molt com a alcalde estos 7 anys i mig. Els 4 primers anys d'alcalde convivint en el Partit Popular en València no vaig aconseguir res més que pagar dels diners del poble que ells tindrien que pagar i ses aules perquè els xiquets no es tragueren d'allí. I ara, des de luego, pues, evidentment, me fa molta il·lusió continuar governant la ciutat de Vila-real, perquè que estos expedients moltes vegades hagin iniciat, ni hagin ja diners, hagis aconseguit els diners, els hagis licitat i estigues obrint sobres, no vol dir que s'acaben les coses.
Ja.
Quantes sobres me vaig trobar jo a misfer paraes, adjudicades i no fetes, Palau de Justícia, Piscina de l'Ermita, el poliesportiu del Melilla, la Biblioteca Universitària del Coneixement, l'antiga biblioteca Isa sense llibres, o sea, que ojito, això també és un tema que té que entendre molt la gent, qui agarra després la responsabilitat de gestionar les,
sí,
coses, no? Jo estic a treballar, hem fet el projecte nosaltres en l'Ajuntament, hem ajudat moltíssim, els nostres serveis tècnics han treballat molt bé i tenim un projecte molt bo de 1,7 milions d'euros, que és una molt bona escola, que serà, la veritat, que una molt bona notícia per a Vila-real.
Doncs sí. Enrique Frank diu, per què en el jardí del rei Jaume I no han tornat a muntar els aparatos de gimnàsia que van desmuntar quan van fer les obres?
Pues perquè este jardí, la veritat que pareix que estiga un poc agafat i que tenim, no, de veritat, que tenim tota una sèrie de cúmuls. Esta setmana hem estat vivint en tot el lío del Molí la Vila, he tingut que enviar unes brigades allí i estem actuant ara pues ficant reixes, arreglant-ho tot. I ara li ho comentava una dona d'estes que en la cafeteria media que vivia allí al costat i que estava molt abandonat, que hi rates de la brossa i tal, i anem a veure. Nosaltres quan vam arribar al govern en 2011, el que vam trobar allí era un molí que l'havia ocupat l'alcalde anterior de forma il·legal i no havia fet res. Caense, un molí del segle XIII, que és una meravella per Vila-real, però hi havia que recuperar. Nosaltres, este govern va pagar quasi 1 milió d'euros als propietaris en un acord en un juí que n'hi havia, 1 milió. Després van aconseguir 200.000 euros d'una subvenció de la Diputació de Castelló, antes una altra, és a dir, ens van donar unes subvencions de la Diputació per a rehabilitar-lo. I el van rehabilitar, poquet a poquet en fases anàvem fent, perquè costa tot molt, no? Vale, pues a partir d'ahir van fer una tercera fase, que duem any i mig pegant voltes, que durant dos vegades hem entret a concurs i les empreses no s'han presentat, i jo no volia, i és la decisió que vam prendre, gastar ningús diners en jocs nous, en coses que podem ficar ahí si van haver obres, grues ahí, Portland, pols, ferotopols, ho entendran, quan ho fa unes obres, si s'ha de continuar en una fase, dic, bueno, pues acabem esta fase, que és la de l'estanque que vull fer en els animalets, que me critiquen per lo del bar de patos i tal, i una cafeteria cultural destinada un poquet a la ciència, ara l'altre dia vaig comentar el tema de la càtedra, que sí, estem treballant-lo i tal, ¿vale? Quin és el tema? Pues sí, és a dir, que ens hem ajuntat que durant un any hem tingut molts problemes per continuar els projectes allí, i per tant els jocs que estaven fets pols per vandalisme, etc., es van retirar, ne tenim ja comprats de nous, els tenim guardats en els serveis públics, volem col·locar-los, volem col·locar també un joc d'estos infantils, d'estos molt grandots, no tipus el Gulliver, però que ens entenga la gent, 5 o 6 vegades més grans que n'hi ha en els parcs actuals de Villarreal, perquè els xiquets juguen per dins i els pares puguen estar allí sentats, mirant-los i tal. Tenim ahí molts projectes, volem reordenar tot l'espai, però se mos ha fet la vida impossible, tot no te dius com vols, perquè entre el vandalisme ara allí, entre que no se mos ha presentat ninguna empresa, clar, no vam col·locar reixes, no vam col·locar alarma, perquè pensàvem que en dos mesos entràvem allà a obrar ja la tercera fase, a fer la cafeteria i tot això, i a lo millor una cafeteria ja adjudicar no requeriria reixes, si ja n'hi ha algú totes les dies allí treballant, una càmera i una alarma, pues no cal fer reixes que t'impossibiliten unes vistes més boniques, pues hem tingut que ficar reixes perquè no sabem quan podrem tirar endavant el projecte. Entonces jo li tinc que dir a Enrique que evidentment anem a reordenar tot aquest espai, que tenim ja moltes coses hasta comprades que estan en el pati municipal, i que ara que ja estem renegociant en la Diputació per a traure la licitació de nou d'esta tercera fase, per a limpiar tot allò i ordenar-lo del molí la vila, pues ja veuran que en qüestió d'uns mesos allò canviarà moltíssim aquest jardí. Jo crec que té moltes possibilitats i que quedarà molt bonico si tenim temps i si la gent confia en nosaltres per a treballar, no?
Doncs en la zona del final del Cardenal Tarancón diu Alba Cortés que seguissin havent molts mosquits, diu, no van a fumigar?
Pues no tenim constància de queixes, ho he dit en mil ocasions, ho dic moltes vegades en este programa, tenim una empresa adjudicada per el contracte de la llei de contractes, que hem dit antes ja, fija durant tot l'any, que en quant té un avís, quan de la Diputació li passen les alarmes i les alertes a través d'un servei provincial de la Diputació que n'hi ha ara, que me dicen el tema climatològic, i entonces sí, quan puga vindre una oleada, un poc de calor, que puga eclosionar, mos advertissen, i entonces se tira un granulat ecològic, i se fa tractament durant tot l'any. Ara, evidentment, anem a intensificar un poquet més, és el que ens aconsellen tots els tècnics, i anem a fer-ho, però si n'hi ha un problema puntual en un lloc, és que no tardem ni un dia en acudir allí a actuar. Entonces, bueno, pues m'agradaria, Alba, que vos envie concretament el punt on ella diu que poden haver mosquits i que està detectant este problema, que nosaltres ràpidament enviarem a la brigada i enviarem a l'empresa en la tècnica, i la regidora Sílvia Gómez, que duu aquest tema, tenia uns problemes en Molinou l'any passat puntuals, en seguida se va anar, se va fumigar tot, se va inclús entrar als masets i se mos van donar permisos per a tirar en piscines que estaven tal, és a dir, que nosaltres tenim tots els instruments interessants per a poder controlar en la mida que se pot controlar això el tema dels mosquits. El que necessitem és també col·laboració ciutadana. En breve m'ha dit la regidora que van a fer unes campanyes per les associacions de veïns i per les distintes instal·lacions municipals per a informar també els veïns de què és el que se pot fer per a tindre d'alguna manera certa precaució per a evitar que el problema siga major, no?
Doncs Anna Martínez, la penúltima pregunta, diu, Villarreal no té molt de patrimoni rural, però el poc en tenim cada vegada està més degradat i és una llàstima. No podrien engegar algun pla de conservació, de protecció?
Pues Villarreal tenia una barbaritat de patrimoni rural. O sea, Villarreal ha sigut una ciutat molt rica, que té més de 50 quilòmetres quadrats de terme, i que això suposa, evidentment, unes possibilitats des de la nostra fundació, ja abans ja n'hi havia poblats així, que podia ser molt interessant, no? 20 anys de govern del Partit Popular i del casino de l'urbanisme d'este poble, i és una reflexió que tenim que fer, en el qual se va menysprear absolutament el patrimoni de tots, però també el sol, i així ho estem pagant ara en estos gats, etc., doncs van fer moltíssim de mal, no? Alqueria de la Monja, Alqueria dels Frares, coses que estaven catalogades inclús en els nostres documents en l'any 80 i pico, inclús Carceller ja va fer uns estudis, van deixar que caiguera tot i que se destruïra, no? Quan jo entro en 2011, hi havia un estudi fet previ de modificació del pla general que havia encarregat el senyor Robert i el Partit Popular anteriorment, un estudi que ja, quan ens fiquem a estudiar-lo, veiem que molt d'aquest patrimoni ja és inservible, ja no, tindrien que reconstruir-lo sencer, cosa que és absolutament inviable, i entonces nosaltres el que encarreguem és a Juan Bautista, a Joan Damià, a Bautista Damià i a Lisandra, els encarreguem que ens facin un estudi que presentarem en breu, que estàvem ara retocant i mirant en conselleria què és el que podem fer, perquè també és veritat que la llei va canviar i que ara se poden protegir coses que no tinguin un especial valor des del punt de vista històric i artístic, sinó també etnològic. Val? És a dir, si considerem, i jo crec que és un tema a considerar, mira, i me pringo un poc en el futur perquè ho estem treballant, que n'hi ha les típiques casetes d'aperos que fan els nostres avis en pedra seca una damunt de l'altra, una teulaeta, que pareix que siga una xorra, però que d'ací 50 anys els xiquets i xiquetes que n'hi hagin així no en veuran ni una, no sabran que ahí se ficaven les ferramentes, se tenia tal. Jo crec que aquestes cosetes les podrien protegir algunes, no?, i ajudar-los als propietaris o comprar-ne algunes des de l'Ajuntament, que lo rústic està molt barato, i poder permetir, com l'altre dia que va tindre un tremendo èxit la Caixa Rural en l'eixida de la ruta de l'Auia per a veure la història i tal, pues fer més eixides d'estes. La gent necessita caminar, és molt bo caminar per al cor, per a la salut i tal, i si tinguérem uns punts que poguérem anant a veure i allí en un QR o se mos explicara i en les noves tecnologies i tal, mos obligaria i esos punts geolocalitzats a poder eixir, no? Tenim algunes infraestructures de moriscos, de localitzades, etc. Estem treballant en el tema en molt de secret. Perquè aquesta qüestió sap què passa? Que quan la fas massa pública i es comences a treure algunes coses que estem detectant d'horts abandonats, etc., la gent, per a no tindre problemes, acaba desfent aquestes construccions, perquè són de pedra antiga, etc., i si veuen que després no els deixaran fer res, ni els deixaran cultivar, ni els deixaran fer tal, és un tema molt delicat, li diria Anna, però que li tinc que dir que sí que me fa especial il·lusió preparar, a raó d'aquest estudi que li dic, que presentarem en breu i que ja el tenim, sí que me fa il·lusió preparar un pla per a la pròxima legislatura en una sèrie de passos. Ja vaig comentar l'altre dia en les policies rurals de la policia local de Vila-real que tinc tot preparadia per a la possible constitució, seria la siguiente legislatura si els ciutadans confien en mi, no? De la Fundació 20 de febrer, que serà una fundació cultural que se dedicaria especialment a tot lo que era la defensa dels nostres símbols, del nostre patrimoni, de les capelletes, del patrimoni rural, de la nostra història, és a dir, i al voltant de tot això ens permetria demanar subvencions a la Unió Europea, demanar subvencions a la Generalitat, que ISEN, seria una fundació que podria col·laborar en els demés de la ciutat que treballen també en tot això, i inclús les empreses a l'hora de donar-nos algun tipus de col·laboració, quan traguem un contrat d'estos que traiem a licitació, podíem obligar a que un percentatge vagi a la finalitat cultural dins de la fundació, ens podrien ajudar perquè se ho desgraven també en la renta, etc., o donatius que ens vulgui fer la gent, i podríem emprendre un plan ja serio de veure en aquest estudi en la mà què sí se pot recuperar i el que no se pot recuperar ja no se pot recuperar, i no anem a tirar els diners, tirar o no generar riesgo i el que sí. Significa un exemple molt ràpid, el molí Tatxes, que vaig dir l'altre dia. És el que n'hi ha en la ruta botànica, quan fem la ruta botànica, bueno, pues ja en l'estudi que hem fet, conselleria, perquè estem enviant les fotos i l'estudi que ha fet els dos tècnics, i conselleria ja ens diu si cal mantenir protecció o no cal mantenir protecció. Este ens estan dient que no cal mantenir protecció, que el tirem tot a terra. I és una verdadera llàstima, però és que realment, si vostès van allí, veuran que queden quatre ventanals i una paret prou perillosa. Això no ha sigut responsabilitat meva des de 2011. Això ja estava ahí quan jo vaig entrar d'aquestes maneres. Així s'ha fet molt de mal en 20 anys, no? Entonces, anem a intentar treballar en aquest sentit. Nosaltres, des de luego, el que hem pogut i hem tingut, ho hem treballat. Ahí està el gran casino, que l'hem comprat per a poder actuar, perquè moltes vegades així també està el problema de la propietat privada, no? D'entrar a fer coses en propietats de més. No?
Doncs tanquem ja amb Isidro, que diu, fa temps van dir que anava a adquirir la Casa Museu de Llorenç Poll i donar-li més vida. Com està l'assumpte?
Sí, pues és una opció i evidentment una realitat que també me fa especial il·lusió si continua sent alcalde a partir de maig de tancar tot aquest acord. Jo vaig ser el que vaig iniciar les conversacions en el fill predilecte, en Llorenç Poll, quan estava en vida, en 2011, vam arribar a uns acords i malauradament pues, va faltar, i a partir d'ahir pues, se va tindre que obrir tot un procés. Estava molt adelantat ja en vida poder crear una fundació al seu nom, que estaria també i la família família i que ell ens donava tota l'obra a la ciutat gratuïtament, i nosaltres li arribàvem a un acord en quant al tema de la compra de l'immoble per a que l'home, mentre visquera, pues, tinguera algun recurs per a poder viure. I això era l'acord que hi havia al principi. Al faltar, pues, se lia tot un poquet en el sentit de que l'home no va deixar testament, tot això va deixar als mitjans de comunicació, per tant vam tindre que anar a una declaració d'hereus en el juzgat. Finalment, dos nebots, als quals estic molt agraït, la col·laboració que tenim i el treball que estem fent junts, van ser declarats hereus, i a partir d'ahí ells són molt conscients de quina era la voluntat del tio, perquè treballaven en mi i en ell quan estàvem intentant buscar acords, quan mos va regalar al poble de Vila-real la Mare Déu de Gràcia que tinc així de bronze, així en el despatx d'alcaldia, i quan van fer tot aquell camí. I bueno, pues anem a complir la voluntat de Llorenç Poy i anem a treballar perquè això sigui així, no? Per tant, el que hem fet de moment és, en 2015 van firmar un alquiler en opció de compra, tots els diners que s'estan aportant en aquest alquiler de 2015 van a restar a la compra i a l'acord que se faig al final, hem valorat, hem inventariat tot el que n'hi ha allí dins, hem anat treballant, i per això no li hem donat massa activitat ni massa difusió a tota la casa, encara que hem ficat l'exposició de Sant Pasqual, sí, per el tema del centenari, i hem fet algunes activitats continues, i està oberta a que qualsevol que a través de l'oficina de turisme vulgui fer una visita, ho sol·licita i l'acompanyem en guies i li ho ensenyem tot. I ho veu, vull tornar a dir, perquè li ho he dit al regidor de Cultura mil vegades, que faig més promoció i hem dut algunes escoles i ando més xiquets i tal. Com veig el futur? Pues veig tancant aquesta fundació, l'opció de compra se pot exercitar en 2021, però se podria adelantar si tinguérem possibilitats i tal, però el que ens van marcar de plaç va ser 2021, no?